Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:42.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català, parlem de ciència, mirem cap al cel, on hi passen moltes coses més enllà de la meteorologia. Avui, Joan Anton, ens fixarem en una notícia que ha revolucionat l'astronomia, que és la detecció del forat negre supramassiu més gros que mai s'ha detectat. I quan parlem de forats negres, totes les alertes i totes les antenes se'ns disparen. Això és una bèstia, teòricament, que té una massa equivalent, atenció, a 30.000 milions de sols. Per tant, avui amb el Joan Anton Català descobrim aquest forat negre supramassiu més gros mai detectat. A veure, recordem, Joan Anton, per principiants, com un servidor, tot i que ja portem 5 temporades, què és un forat negre?
Molt bé. Forat negre és un lloc, una regió de l'espai-temps, després ho explicaré més senzill, ara dono la definició de l'espai-temps, on s'acumula tanta massa en tan poc lloc, en tan poc volum, que fa que aquest espai-temps es deformi, creant com una mena de pou, on res no en pot sortir, ni tan sols la llum, per això anomenem forat negre. La forma en què sempre ho hem explicat aquí, no només aquí, i s'explica habitualment, és que imaginem-nos una tela elàstica, això és l'espai-temps, sense complicar-ho, i poses una boleta, això deforma la tela, doncs això és la gravetat. Segons Einstein, això és la gravetat. Doncs si aquesta boleta que hi poses és molt petita, però és tan pesada, té tanta massa, que crea una deformació extrema, que arriba a trencar la tela per sota, de manera que res que hi caigui pot tornar a sortir, això és un forat negre. I en coneixem de tres tipus, bàsicament, de tres menes. Un és els que anomenem forats negres estel·lars, que, com el nom indica, provenen de la mort d'estels que són molt més massius que el Sol. Els altres que es diuen supermassius, que són justament els que ara parlarem, i uns altres que anomenem de massa intermèdia, que creiem que han d'existir entre aquestes dues famílies, però que encara tenim algun candidat, però encara no hem fet allò una detecció interessant. Recordem molt ràpid que aquests primers, els estel·lars que venen de la mort d'estels massius, tenen una massa equivalent a unes desenes de sols, empaquetats en un espai de quilòmetres, increïble, eh? I aquests supermassius dels que parlarem tenen una massa increïble, eh? Poden haver-hi forats negres d'aquests que tenen centenars i milers de milions la massa del Sol.
Com són aquests forats negres supramassius? Supermassius o supramassius?
Super.
Com ho he de dir, això?
Supermassius
és una altra cosa.
Sí.
Forat negre supermassiu. A veure, com són? Mira, si és que ens els hem d'imaginar d'alguna manera,
costa,
perquè
costa.
Com que tot es fon...
Sí, costa d'imaginar, però mira, d'entrada, habiten el centre de la majoria de galàxies que coneixem. Per exemple, la nostra, la Via Làctea, en té un. Com el nom indica, tenen masses super, eh? Tenen supermasses, vol dir de milions o més de cops la massa del Sol. Per exemple, el que tenim a la Via Làctea, al centre de la Via Làctea, té una massa de 4 milions de sols, i és dels petitons, és dels més petits que coneixem. A diferència dels forats negres de tipus estel·lar, aquells més peques que et deia, aquests provenen de la mort d'estels massius. Per aquests, pels supermassius, encara avui no tenim una explicació definitiva de com neixen, de com es formen. Tenim hipòtesi, n'hi ha una que diu que potser el Big Bang ja els va fabricar d'entrada, és a dir, que ja venen de fàbrica, i una altra hipòtesi que diu que no venen de fàbrica, que serien bèsties que haurien anat creixent a mesura que s'han anat menjant material al llarg de la vida de l'univers. Però cap de les dues hipòtesis totalment satisfactòria, tenen problemes... Bueno, no ens, exactament no, encara no ho sabem. Evidentment, d'aquest efecte de que existeixin aquests forats negres supermassius i de que existeixin els altres que he dit, els estel·lars, vol dir que entremig hi ha un enorme gap, hi ha una enorme diferència. Què hi ha entremig? Que és que un forat negre només pot tenir una massa d'unes quantes desenes de masses del Sol, o de qui ha de saltar a milions? No hi pot haver res entremig, i aquí és on explicava abans que, com a idea, creiem que també hi ha d'haver uns forats negres de massa intermèdia, però que encara avui no els hem pogut detectar, tot i que tenim alguns candidats.
Escolta'm, i si d'aquests forats negres, per definició, dius que no en pot escapar ni la llum, com els hem trobat? Com els hem detectat?
Això és molt interessant. Ho hem de fer per efectes indirectes. Per exemple, de vegades, si tenim sort, un forat negre pot tenir un estel company. Això, de fet, passa bastant. Imaginem un sistema binari, dos estels, un dels quals era molt massiu, ha mort ja, allà s'ha fabricat un forat negre i l'altre estel continua vivint i orbiten un al voltant de l'altre. Com que la gravetat del forat negre és molt potent, pot ser que estripi, que estiri, part del material que forma les capes més externes de l'estel company. I aquest material, quan cau dins el forat negre, i això és interessant de saber-ho, normalment el material, no, normalment no, sempre cau en espiral, com una aigüera que obríssim l'aigua i veiem a l'aigua com cau en espiral, doncs així és com cau la matèria en un forat negre, i això fa que s'escalfi a milions de graus per fricció i emet radiació, és a dir, emet llum en diferents formats. Com que estem parlant que aquesta llum encara és fora del forat negre, encara no ha caigut dins, aquesta llum sí la podem captar. I és la que ens arriba, i quan l'analitzem, deduïm que allà hi ha d'haver un forat negre, tot i que no el veiem, És un efecte indirecte. Una altra manera de detectar és quan veiem estels, objectes que giren com a bojos al voltant d'un punt on no hi ha res. I quan calculem la velocitat a la que giren i calculem la massa que hi hauria d'haver en aquell punt, diríem, central, on no hi veiem res, ens n'adonem que ha de ser un forat negre. Ens adonem que allà hi ha d'haver empaquetada una massa increïble i, per tant, deduïm que allà hi ha un forat negre. De nou, és un mètode indirecte. La fotografia que vam fer fa molt poc de dos grans forats negres supermassius, en realitat no eren la fotografia del forat negre, era el perfil de la bèstia, era la fotografia, de nou, de la llum que ens arriba de material que cau dins d'aquests forats negres i que emet llum abans que entri. Aquesta és la llum que nosaltres podem detectar. I finalment hi ha una altra manera, que és la que ens és molt rellevant pel que ara explicarem, pel descobriment d'aquesta bèstia tan supermassiva, que és una cosa que anomenem lent gravitacional. I això funciona de la manera següent. Són objectes que estan molt lluny, que no els podríem veure de lluny que són, però tenim la sort de que per perspectiva de visió, entre nosaltres i aquests objectes se situen altres objectes que sí que podem veure en una gravetat tremenda, per exemple, un munt de galàxies. De manera que la llum de l'objecte distant, quan ha d'arribar cap als nostres instruments, ha de creuar, ha de travessar aquest espai de primer pla on hi ha tanta massa. I aquesta massa fa que es desviï la llum de l'objecte del darrere, deforma aquesta llum i l'augmenta. És com si tinguéssim allà una lent d'augment, de manera que captem la llum d'objectes que estan en segon pla i que mai no hauríem pogut captar si no fos perquè aquesta llum ha estat desviada per objectes que tenim en primer pla. I ara explicarem que aquest ha estat un dels mecanismes amb els que hem descobert aquest gran forat negre.
Aquestes lents gravitacionals que ara menciones, Joan Anton, no serveixen només per detectar forats negres, dius, sinó que també per detectar altres objectes. Sí. Quina mena d'altres objectes també serveixen?
Clar, jo he posat un exemple que és el més habitual, potser, que és objectes que poden ser, imagina't una galàxia que estigui tan lluny de nosaltres que la seva llum ens arriba tan afeblida que no tenim tecnologia per detectar-la. Què passa? Que com que entremig, a lo millor, si tenim sort, s'hi ha posat altres galàxies que estan en primer pla i aquestes si les veiem, ens augmenten i ens deformen la llum d'aquesta galàxia que hi ha en segon pla i així és com la podem veure. Aquest és segurament la utilització més típica, però la cosa més xula és que aquestes lents gravitacionals també es poden utilitzar per estudiar els objectes que tenim en primer pla. No només els de segon pla, aquells que no veuríem mai i que queden augmentats, sinó també els que tenim en primer pla, perquè tal com sigui aquesta desviació de la llum que hi haurà hagut, podem deduir moltes coses dels objectes que tenim en primer pla. I aquí sí, aquests objectes de primer pla, per exemple, poden ser forats negres. I, per tant, aquí ja tenim un altre mecanisme de detectar i d'estudiar, per exemple, saber quina massa tenen, quant pesen, per entendre'ns, forats negres que estan en primer pla, que mai no veuríem o no hi sabríem que hi són, però que ells deduïm que hi són perquè estan produint la desviació de llum d'objectes que estan al darrere.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana amb el Joan Anton Català, avui parlant de forats negres. L'excusa per la qual avui parlem de forats negres és perquè avançàvem al principi que s'ha detectat aquest forat negre més supermassiu, no?
Sí.
Aleshores, parla'm d'aquest concret. Com s'ha fet i què en coneixem ara que ja ens has dibuixat les característiques principals dels forats negres en general? Aquest de concret, què té de particular? Per què és el més gran de tots?
Ben mira, doncs perquè se li ha calculat una massa de, atenció, 32.700 milions de cops la massa solar. És que és una bèstia increïble. Com es va descobrir? Mira, l'any 2003 els astrònoms van poder ja veure aquest efecte que hem descrit, el de la lent gravitacional. Van veure un gran cúmul de galàxies, que es diu Abel 1201. Cúmul de galàxies vol dir un munt de galàxies, milers de galàxies, que les tenim en primer pla, les veiem petitones perquè estan a 2.700 milions d'anys llum de distància, però les veiem, no hi ha dificultat en veure-les. Però en aquestes imatges, quan les vam fer amb el Hubble i altres telescopis, vam veure que apareixien uns arcs de llum deformats que indicaven justament que aquestes galàxies que hi havia en primer pla estaven augmentant i deformant, com havíem explicat abans, objectes que hi havia al darrere, molt més lluny, i que no hi podíem veure. Quan van començar a estudiar això, van dir, oi, doncs aquesta deformació tan bestial, qui l'està provocant? N'hi ha prou amb totes aquestes galàxies que veiem en primer pla? I van deduir que no. Van deduir que una d'aquestes galàxies de primer pla havia de tenir un forat negre supermassiu molt, molt, molt massiu per poder provocar aquestes distorsions. Això va ser la primera sospita, 2003. 2017, es milloren les observacions i es pot distingir un nou arc de llum distorsionada molt a tocar d'una galàxia de primer pla. Ja està, ja tenim la galàxia de primer pla que conté el forat negre, el suposat forat negre supermassiu. En aquell moment comencen estimacions, estudis per estimar-li la massa que havia de tenir aquest forat negre, però en aquell moment la tecnologia i les observacions no, encara no permeten concretar aquesta estimació. I ara sí, ja finalment, fa unes setmanes, en noves observacions i sobretot en simulacions amb ordinadors, un equip de científics ha anunciat per primer cop la massa, bastant aproximada se suposa, de fet amb centenars de milers de simulacions d'aquest forat negre. Torno a repetir, 32.700 milions de cops la massa del Sol. I això el converteix directament amb el rècord Guinness en aquest moment, el forat negre més massiu que mai hem detectat i molt a prop del màxim teòric que pensem que un forat negre pot créixer.
Escolta'm, Joan Anton, hi ha res que impedeixi que aquest forat negre supermassiu que ens expliques continuï creixent infinitament?
Ah, això és molt interessant, perquè un pot dir, bueno, un forat negre s'ho pot anar cruspint, si li vas donant menjar, ell s'ho anirà cruspint, per tant, podria arribar a créixer infinitament, i resulta que no. El pitjor enemic d'un forat negre és ell mateix, és el forat negre. Perquè, bueno, imaginem abans que dèiem que el material, quan li cau fent aquests espirals, es forma un disc de material que gira en espiral i que s'escalfa a milions de graus, que va caient al forat negre. Com més gros és el forat negre i com més material menja, aquest disc és també més gros. Però arriba un moment que aquest disc, segons la nostra teoria, aquest disc arriba a ser tan gros que es fragmenta, es formen com grumolls amb el disc. Ja deix de ser un disc com sòlid, que no ho és, però ja sabem què volem dir, un disc continu, deix de ser-ho, i es formen com grumolls que per gravetat fan que allà puguin aparèixer nous estels. És a dir, un contrasentit aparent, no? Es poden formar nous estels a partir d'aquests grans discs de matèria que volen caure dins d'un forat negre. I això acaba aturant el creixement de la bèstia. Acaba fent que aquest disc pugui desaparèixer o es limiti i se li acabi l'aliment al forat negre. Aquest és el model teòric que tenim, purament teòric. I quan hem fet els càlculs hem vist que, si això és cert, les masses màximes que podrien tenir aquests forats negres supermassius serien d'uns 50.000 milions de cops la massa solar, aprox. Per tant, fixa-t'hi que ens hi acostem molt amb aquest que acabem de detectar, 32.700 milions de cops la massa solar, estem molt a prop d'aquest límit màxim teòric. I jo sospito, i que jo ho sospiti no és important, els científics que s'hi dediquen sospiten, que haurem de revisar aquest model teòric, perquè, a veure, és molta casualitat que haguem detectat un forat negre supermassiu a prop ja d'aquest límit màxim, és com molt sospitós, no? Segurament vol dir que aquest límit màxim encara pot ser bastant més superior del que pensem.
No hem de patir, per tant.
No, no. Això és, també és xulo i saps que m'agrada comentar-ho. Sempre diem, no hem de patir. De fet, quan ho vaig piular, molta gent per xarxes socials, el típic, escolta'm, i ve cap aquí, i alguns, home, doncs tant de bo vingui, no? No, mireu, això està molt lluny, no hem de patir. Les coses que ens han de fer patir, sempre ho hem dit, no són del cel, són d'aquí. Ja en tenim prou amb les coses, amb les guerres, el canvi climàtic, la injustícia que tenim en aquest món, etc. Ja en tenim prou. Aquestes coses passen molt lluny en un univers que és immens. Afortunadament nosaltres estem salvaguardats de tots aquests, d'aquests fenòmens, i el que és bonic és això, detectar-los i estudiar-los.
Mm. Clar, Joan Anton, tot el tema dels forats negres, que és fascinant, i només cal haver-te escoltat aquests 15 minuts últims, s'ha intentat portar molt a la ficció. Bé, s'ha intentat, no, s'ha portat molt a la ficció, no? I cada pel·li, també, com que és tan difícil de representar, ho ha fet a la seva manera, parlant de forats negres.
Sí, per exemple, Interestel·lar utilitza els forats negres, Gargantua, crec que l'anomenen, que és un forat negre que ells aprofiten per intentar viatjar el temps. De fet, Contact també utilitza, també utilitza la idea d'un forat negre. Clar, són objectes fascinants. Estan al límit de l'enteniment nostre. De fet, no tenim física, ni la relativitat ni la quàntica funcionen per explicar què passa en el centre exacte d'un forat negre. Això l'anomenem singularitat, que ja el nom és horrible. Singularitat vol dir és un lloc singular. No tenim física que expliqui el que passa allà. I, per tant, són el laboratori més extrem que podem tenir de física a l'univers. És allà on estem. Allà, vull dir, no hi hem anat mai, però de l'estudi és on estem intentant millorar les físiques, i ja es veu que vindrà, haurà de venir una revolució molt bèstia de la física, que haurà de fusionar la relativitat amb la quàntica. Einstein es va morir sense poder-ho fer, Hawking es va morir sense poder-ho fer, vull dir, estem parlant d'una cosa tremendament complicada, però ho haurem de fer, perquè no pot ser que hi hagi un lloc de l'univers que no puguem explicar. És a dir, el nostre intent ha de poder ser entendre la natura al màxim que puguem entendre-la, i això també vol dir intentar entendre què passa dins un forat negre, i això vol dir tenir una física diferent. I un altre dia, si vols, ja parlarem de la hipòtesi del viatge a través del temps o de l'espai, a través de forats negres, dels famosos túnels de Cook, que les pel·lis aquestes utilitzen.
Vols dir que en tindrem prou amb un capítol?
Podem fer els que vulguis, els que vulguis.
Molt bé, Joan Anton, doncs avui forats negres supermassius, el més supermassiu del món, el més gran del món, que en principi no ens ha de fer patir perquè no ens acabarà absorbint, com explicava el Joan Anton. Per anar tancant, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs continuem tenint Venus superbrillant sobre l'horitzó oest a primera hora del vespre, i Saturn ja comença a treure el cap, cada dia s'aixeca una miqueta més, a l'alba mirant a l'est.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La setmana que ve més, de seguida tornem al suplement.